és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia a tothom, amics de la veu de Navàs. Esteu amb tots vosaltres per oferir-vos un nou programa de Ciència a l'abast de tothom, que avui l'hem titulat Volem saber més. Segur que amb el títol ja endevineu de què anirà la xerrada d'avui. Ens volem referir a nous temes de ciència, d'investigació, a nivell una mica casolà, el que puguem conèixer i saber nosaltres, de com anem avançant avui dia, de lo que se'n diu la societat del coneixement, i com una de les missions d'aquest programa des del primer dia ha estat intentar trobar gust pels temes que dia rere dia surten com a novedosos, doncs estem immersos en una societat canviant i els avenços no ens són aliens segur a cap de nosaltres, no? Que constantment ens hi veiem des de casa fins a les coses més sofisticades. A més, quan podem, ho fem, com sabeu, amb gent del poble, gent de la comarca. I avui tenim, entre nosaltres, tenim la sort de tenir la Marina Sibila, que treballa en el camp de la investigació. Molt bon dia, Marina.
Hola, molt bon dia.
Després parlarem amb ella, però fem d'entrada doncs, una mica de repàs, donem gust, diguem, en els aconteixements que hi pot haver en els darrers segles, per entrar molt ràpidament ja amb els temes que treballa la Marina Sibila i que són d'investigació, doncs, novedosos i que ens agradarà conèixer. Cuideu, per remuntar-nos una mica enllà, podríem dir que el primer català va néixer fa uns 500.000 anys, era a l'època del Paleolític, i doncs, des d'aquí farem una repassada ràpida als últims grans salts que hem fet fins a arribar als nostres dies. Aquest primer català no era ni molt menys, podríem dir, com nosaltres, no tenia un cervell exactament igual que nosaltres, no era encara l'homo sapiens, i aquest, doncs, d'alguna manera més espavilat, més possibilitats de cultura, que es deia l'home sapiens, porta uns 50.000 anys entre nosaltres. Tan sols els últims 300 o 400 anys, aquí hem parlat de molts mils, però tan solament els últims 400 anys, és quan hem arribat a llegir llibres impresos, per exemple, gràcies a que l'any, a prop del 1500, el Gutenberg va inventar l'impremta. Una de les primeres obres, per cert, va ser la Bíblia. Tan sols les últimes 5 generacions, per tant fa 100-125 anys, molt poc temps, hem disposat de llum elèctrica, gràcies a Edison, que va posar en funcionament la primera bombeta l'any 1878. Ara tots tenim telèfon mòbil, però podem recordar que el telèfon no es va inventar fins l'any 1876, fa uns 125 anys, quan Graham Bell va inventar doncs, això, precisament el telèfon. Hi ha al món milions d'ordinadors, però la primera màquina d'escriure, la clàssica màquina d'escriure, va començar l'any 1874 i el rudimentari, podríem dir, computador al cap d'uns anys. A casa disposem de televisió i de vídeo, però fa poc més de 110 anys que els germans Lumière van inventar a París el cinema. Amb els temes de medicina podríem dir exactament igual. La medicina, Koch va descobrir el bacil de la tuberculosi, doncs moltes xifres, però els tornaré a repetir un altre any, l'any 1880, i va fundar aquell institut francès famós que es diu Pasteur, que encara cada any prepara les vacunes contra la grip, quan ve l'hivern, ara en aquesta època, i que, segons algunes referències, aquest any sembla que poden venir la verola del virus de la grip una mica agressiu. També des de fa poc més de 100 anys disposem dels raigs X, que han salvat o han ajudat a molta gent a esbrinar les seves malalties. La penicilina la va descobrir, com molts de vosaltres sabeu, Fleming l'any 1928 i l'any 1943 l'estreptomicina. L'esperança de vida, des de l'edat mitjana fins ara, ha passat de quan eren 30-40 anys, només, fins ara que hi ha un promig pràcticament de 80 anys a l'actualitat. No? Llavors vol dir que hem anat avançant, això que diem de saber més, de tenir més coneixement, doncs es va veient salts que hem fet en l'esdevenidor del temps, no? Quan començàvem el segle passat, l'any 1900, la majoria dels catalans treballaven a l'agricultura. Ara, en aquesta època, no hi treballa més d'un 1%, pràcticament. La majoria treballen a la indústria, un 7 o un 8% a la construcció i el 63% en el sector serveis. Si haguéssim de definir en aquest últim segle els camps d'investigació o els camps que ens pot deparar el futur, sense fer d'adivino, podríem dir, sense cap dubte, que tots els temes de les tecnologies de la informació i les comunicacions, el que es coneix com les TIC, L'electrònica, la microelectrònica, la informàtica, les telecomunicacions, segur que estan i estaran en avantguarda encara molts anys. Tota la temàtica del medi ambient i la sostenibilitat, des dels espais naturals, la contaminació de l'aire, les aigües, els residus, els sòls afectats, els terrenys que hem contaminat, doncs creen un altre gran món d'estudi i de treball on s'hi dedica molta gent i que són reptes de futur que no tenim pas gens resolts. Si saltéssim al camp de la salut i de l'alimentació, les tecnologies d'enginyeria genètica, de biotecnologia, de medicina, que hem sentit parlar moltes vegades, segur que no ens deixaran indiferents i que això produirà nous aliments, nova producció als camps, nou atac a la prevenció de malalties en els humans i en els animals també. I un altre gran bloc que s'hi donarà molta importància en aquest segle i que per tant també val la pena doncs, donar-hi una pinzellada, és a tots els temes socials, on s'haurà d'atendre cada vegada més els infants, a la gent gran, els discapacitats, els immigrants, i per tant hi ha un món de 3 o 4 grans apartats que en aquest començament de segle XXI ja comencen a aparèixer a l'horitzó com que seran molt importants. Ara tornem. Time stands still in my heart. I don't know where you are. Longing for what I deny. Can we just turn it around tonight? And do you know? Don't you all just go crazy? And do you know? All I think about is where you are. And do you know? And you can save me, baby, from going through this life on alone. Tornem amb tots vosaltres, amics de la veu de Navàs, avui parlant de volem saber-ne més, del coneixement, per tant, i a partir d'ara ja ens hi posarem amb la Marina Sibila que ens acompanya, com hem dit, des del principi. Deixeu-me fer un incís al començament, a tot això que s'entén com la societat del coneixement, que ara se'n comença a parlar molt i que doncs, també val la pena que hi duguem una pinzellada i que des del nostre punt de vista en diguem alguna cosa. Fixeu-vos-hi, a Catalunya, com a la majoria dels llocs, però aquí al nostre país, durant tot el segle passat, i el segle XIX ja va començar, es va forjar tot el que se'n va dir la cultura industrial, la revolució industrial. Aquesta activitat industrial, com tots coneixeu, es basa fonamentalment en les màquines. Tot és un procés tècnic, però com tot procés tècnic també evoluciona. I això, al llarg del temps, produeix canvis econòmics, canvis socials, que d'alguna manera també fan modificar la manera de pensar de les persones. I amb el temps fins i tot es canvien els valors i es canvia la cultura dominant. Això és el que ens ha passat. D'una societat totalment, diguem, material, materialista, anem passant a una societat d'informació, a una societat de la revolució del coneixement. Fins ara ens havíem basat molt en el que en diuen els que tenen els dels ordinadors, el hardware, la maquinària, i ara hem de passar cap al software, que és el programari, que és el que conté, el coneixement que conté a dintre. Per descomptat, aquesta societat del coneixement no seria possible sense parlar del que havíem anunciat ja l'altra vegada, de totes les TIC, no? Les tecnologies de la informació i les comunicacions que les tenim doncs, ficades a casa i també en els grans negocis i també a les grans empreses. La microelectrònica, la informàtica, com sabem, i les telecomunicacions que sabem transmetre immenses quantitats d'informació com mai havíem fet a una gran velocitat i a una gran distància. Està apareixent en aquest segle XXI que ara encetem un nou concepte, la cosa immaterial. Hi ha una anècdota curiosa d'un famós, diguem, gurú de la ciència americà que està a la Universitat a l'Institut de Massachusetts, que es diu Nicolás Negroponte, que ha fet molts llibres i estan traduïts a l'espanyol. que ell passava la frontera i havia de declarar el seu PC, el seu ordinador portàtil. La duaner insistia assignant aquest ordinador que costava, que valia, uns 2.000 dòlars. En canvi, el Negro Ponte, aquest senyor de la societat doncs, de la informació, del coneixement, deia que no, que el seu PC hi havia de posar un valor de 2 milions de dòlars. No s'entenien. L'un parlava de 2.000, l'altre de 2 milions. Per descomptat, la duaner es referia al valor material a la màquina del PC, mentre que l'altre havia fet un pas més i parlava de la informació, la documentació que contenia aquest ordinador. I per tant ell deia que tot el que contenia a dintre, en el seu software, valia més de 2 milions de dòlars. Per descomptat podem dir que l'un es movia amb les coordenades de la societat industrial, de la passada, tot era una cosa física, mentre que aquest senyor, aquest investigador d'Estats Units, ja estava a la societat del coneixement, on el valor és més intangible, és un capital, diguem, intel·lectual del coneixement, no? Es preveu que ara, però sobretot en el futur proper, el valor d'una empresa o d'una organització no serà el seu actiu comptable, el que havíem comptat tota la vida, els edificis, el material que tenim acumulat, els magatzems, la producció. Això és el llenguatge que estem parlant ara. En el futur, el que valdrà és el coneixement. El seu valor d'una empresa serà el capital intel·lectual, el capital humà. En aquest sentit, una de les parts, diguem, més importants de l'empresa, diuen ja els que fan futurologia, deixarà de ser propietat de l'empresa i cada vespre se n'anirà a dormir a casa, que vol dir que el més important de l'empresa seran les persones i que marxaran doncs, cada vespre i s'emportaran el seu saber. Per tant, la societat aquesta del coneixement que ara hi estem entrant. I ens va, doncs, com en ell el dit, perquè avui volíem parlar precisament de coneixement, de nous coneixements, d'investigacions, ho volíem fer amb una persona jove, una persona que és de Navàs, que tots vosaltres coneixeu, és la Marina Sibila i Vidal, que té 29 anys, és biòloga, i ha fet una tesi doctoral en temes de veterinària, encara que hagi fet biologia com a estudis, ella va fer veterinària. Un altre cop, molt bon dia, Marina.
Hola, bon dia.
Sabem que la carrera veterinària doncs, aquí a Catalunya es fa només a la Universitat Autònoma de Bellaterra, podríem dir, a Espanya es fa en molts altres llocs, i ella doncs, ara està, va acabar la tesi doctoral a Bellaterra i està treballant en camps d'investigació. Dic que d'entrada que la tesi doctoral seva tractava, de manera molt genèrica, sobre la pneumonia del bestiar, dels porcs, detectar maneres més fàcils doncs, per trobar aquesta malaltia, a partir de mucositats, a partir de les extraccions de sang, etc. Va fer estades als Estats Units per aprendre més tecnologies derivades d'aquest camp i per experimentar millor amb la seva tesi doctoral i també a Alemanya. I ara, actualment, la Marina està treballant com a investigadora a la Universitat Autònoma de Barcelona, concretament en un centre que hi ha d'investigació animal que es diu CRESA, ja vol dir això, Centre de Recerca en Sanitat Animal, no? Que aquest centre el porten, diguem, és conjuntament de la Universitat Autònoma i de l'Institut de l'IRTA, del Departament de Recerca i Tecnologia Alimentària. En primera instància, jo li voldria demanar a la Marina com és que ha anat a parar, diguem, al món de la investigació, quan molta gent hi voldria entrar-hi, és difícil, i doncs mira, des de Navàs també tenim gent que hi està treballant. Marina, tu mateixa.
Hola, doncs jo vaig començar a treballar al camp d'investigació una mica per casualitat, ja que jo estava treballant en laboratoris de diagnòstic clínic, però se'm va oferir anar a treballar en un projecte europeu a la Universitat Autònoma com a ajudant de coordinació. A partir d'allà em vaig anar ficant en el camp de la investigació, em van agradant, em van anar oferint temes nous i vaig anar continuant fins que he acabat fent la tesi doctoral.
Molt bé. Esclar, en un centre d'aquests, com és el CRESA, aquest centre de recerca en sanitat animal, es deu treballar per gent molt variada. Estaria bé que ens expliquessis una miqueta quins són els vostres clients, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, el CRESA és un centre, com has ben dit tu, coordinat per l'OUAB i per l'IRTA, i es basa en investigar temes que siguin d'importància en sanitat animal. Bàsicament se subvenciona mitjançant projectes del Ministeri de l'Estat Espanyol o de la Generalitat. I a la vegada, i cada cop més, fent treballs de recerca que interessin empreses veterinàries o farmacèutiques del sector, que vulguin treure al mercat una vacuna, un antibiòtic, o que els interessi fer treballs de camp per estudiar una malaltia, doncs contacten amb nosaltres els dissenyem els estudis i els portem a terme.
Això està molt bé, perquè fa uns anys que pensava en investigació era això, pensar que la faria el Ministeri o la faria la Generalitat, i ara que ja hi hagi empreses, cada vegada més, no?, sobre les farmacèutiques que s'hi dediquen en aquests camps, jo crec que és molt atractiu, no? És interessant que passi això. Dintre del CRESA, no sé, algunes de les activitats que es fan, perquè clar, el camp del món animal és molt, molt vast, molt important, no? Amb quins animals treballeu, exactament una miqueta què hi feu?
Uh-huh. Aviam, es toquen diverses espècies. La principal és la porcina, perquè és una de les espècies de producció animal més importants a Catalunya. Jo estic treballant amb l'espècie porcina, però també es treballa amb aus, es treballa amb rumians, amb diversos temes, amb conills, depèn molt de la necessitat del sector que hi ha. Bàsicament es treballen amb temes de diagnòstic, o sigui, veterinaris de camp que es dediquen a anar a les granges i si tenen problemes d'alguna malaltia en si, doncs ens envien mostres a nosaltres, cada un amb l'investigador especialitzat en aquell tema, i nosaltres li fem el diagnòstic. O per altra banda, doncs també amb projectes des de molt, molt a la base d'investigar un sistema de diagnòstic bo per una malaltia nova que encara no ha sortit, o el que ja he dit abans, no? Mirar l'eficàcia d'una vacuna, d'un medicament nou, etc.
O sigui, tu treballes, diguem, amb bata blanca, estàs al laboratori i fas anàlisis, controls...
La majoria del temps estic al laboratori, però també a nivell de camp, anant a recollir les mostres, etc.
Molt bé, doncs d'aquí un momentet continuem parlant-ne i continuem amb el tema d'investigació com fem avui. Monday, I am waiting. Tuesday, I am fading. And by Wednesday, I can't sleep. Then the phone rings, I hear you. And the darkness is a clear view, 'cause you've come to rescue me. Estar amb tots vosaltres a la veu de Navàs amb el programa Ciència a l'abast de tothom. Avui l'hem titulat En volem saber més o volem saber-ne més, perquè parlem de temes de coneixement, els fem molt variats. Un dia parlem de medi ambient, un dia parlem doncs, de l'aigua del Llobregat com està, i avui ens hem volgut centrar en aquesta societat que ve, que ja està en alguns llocs molt avançada, com és el coneixement de la investigació, i comentem alguns casos concrets doncs, de sanitat animal, perquè a Navàs tenim la Marina Sibila, doncs, que hi treballa com a investigadora a la Universitat de Bellaterra, l'Autònoma, i per tant doncs, ens va bé per aprofundir i conèixer una miqueta malalties que a vegades sentim a dir dels animals, o que últimament els diaris han anat prou plens, perquè per desgràcia hi han hagut episodis doncs, que tots hem conegut, des de les vaques boges fins a molts d'altres, i això és el que volíem doncs, comentar una miqueta amb ella. Per exemple, això, comentem alguns casos de què surten doncs, en els diaris per problemes que presenten els animals, i sobretot el camp dels porcs, que pots conèixer més tu i que hagueu tingut coneixement i que puguin ser d'interès pel públic en general.
A veure, últimament el més recent és un brot de llengua blava que hi ha hagut a la part d'Almeria. Aquesta malaltia és una malaltia transportada per mosquits, i aquest mosquit està infectat a la vegada per un virus. Això vol dir que el mosquit transporta el virus, pica a les ovelles i les infecta. Totes aquestes malalties...
A les ovelles només, sí.
Més aviat pot picar amb molts ovelles, cabres i vaques, ja. Però només emmalalteixen les ovelles. Llavors, la importància d'aquestes malalties és que són malalties molt contagioses Tant, algunes d'elles, poques, poden passar a humans, de fet molt poques, però la importància recau en les pèrdues econòmiques que comporten el sector. Per exemple, quan es detecta una granja amb llengua blava, implica que s'hagin de tancar la importació d'animals dels altres països. I tenint en compte que Catalunya i Espanya és un dels principals productors de carn, de porcí i de tot. Llavors, un altre exemple, per exemple, és la pesta porcina, que causa unes pèrdues econòmiques importantíssimes pel sector i que implica la ruïna de molts grangers quan se'ls detecta aquest virus a la granja.
Quan apareix ja tots tremolen perquè diuen passarà també a les nostres granges, què haurem de fer?
Perquè se'ls ha de fer un radi de seguretat i això vol dir que si es detecta en una granja s'han d'eliminar tots els porcs de les granges d'un radi de 10 quilòmetres. O, per exemple, la grip dels pollastres que hi ha hagut últimament a Àsia. Són malalties que afecten bàsicament els animals i que a base de recombinacions i de mutacions dels virus podrien arribar a afectar a les persones, però que de moment no s'ha donat. Per això que actualment i cada cop més s'està investigant més amb sanitat animal perquè es considera que és un dels sectors que poden portar uns ingressos més grans al país. Entre d'altres, el CRESA té un laboratori de referència on s'analitzen tots els animals per l'encefalopatia espongiforme bovina,
sí,
la malaltia
de les vaques boges,
que va sorgir tot una alarma social fa un parell d'anys i arran d'aquí es va establir aquest centre de referència al CRESA. I aquí fan el diagnòstic rutinari de les vaques que s'han d'analitzar.
Sembla que cada animal tingui la seva malaltia, perquè les vaques se'ns tornen boges, els porcs tenen la pesta,
sí,
el pollastre es constipa i té una pneumonia, i les ovelles la llengua blava, no?
Ma, aquestes són les malalties que provoquen més pèrdua, però vull dir, tenen d'altres. Sí.
Tu que hi estàs a prop i ho estàs tocant i treballant, estem segurs amb el que mengem al final? Vull dir, s'analitza força, es controla? És veritat que es para quan hi ha un episodi d'aquests, es para la granja?
Sí, i tant. Sí, perquè és que si no pot portar moltes repercussions econòmiques i inclús legals. El veterinari que està a càrrec de la granja, aquella granja, si no dona l'alarma o si no avisa a temps, li pot portar molts problemes.
I en el tema de les vaques boges que va crear tanta alarma, sembla que la vedella que mengem, per dir-ho d'alguna manera, a Catalunya és molt tendra, és de vedella jove i que no tenim cap problema, no? Cap risc.
Sí, amb aquesta malaltia es va alarmar molt socialment, sí. Però hem de tenir en compte que és una malaltia amb molt poca freqüència, o sigui, s'han donat casos amb molt pocs, molt poca freqüència, i que és una malaltia que s'incuba durant 25 anys. Vull dir que d'aquí 25 anys ningú se'n recordarà de la malaltia de les vaques boges.
El que passa que és això que deies, crea molta alarma, perquè algun episodi que en vam veure d'altres països, si érem una persona, era dramàtic la malaltia aquesta de les vaques boges en els humans.
Però si tenim en compte la freqüència de malalties provocades pel tabac o pels càncers,
són
freqüències molt més elevades comparades amb una malaltia que dona...
Per descomptat, sí. I a vegades on sembla
que afecta una persona entre milions.
Que es posen de moda.
Sí.
Ara n'hi ha alguna d'aquestes malalties que hem dit que estigui encara aquí a Catalunya molt alerta, que hi hem d'estar-hi a sobre?
No, aquí a Catalunya ara de moment, o sigui, van sortint brots. Depèn de les malalties, van sortint brots cada... Això són cicles que van passant. Aquí a Catalunya hi ha diverses plans d'emergència i de vigilància d'aquestes malalties que es van analitzant mostres rutinàriament, però actualment que hi ha aquesta malaltia no n'hi ha cap.
Sí, ja
l'única que hi ha que està vigent ara i que el període de vigilància encara està clar, però a Almeria, no aquí, és la de la llengua blava, de les ovelles.
Les pestes porcines, que també creien molta problemàtica, i pèrdues, no. No, no, tenim res,
no. De seguida que apareix un cas, és una bomba informativa i se sabria.
Se sabria de seguida. Molt bé, anant a coses una mica més lúdiques, ens vam sensibilitzar tot amb el tema de veterinaris, amb el programa de TV3, i que creiem, jo sé que hi ha estudiants que s'han engrescat a fer aquesta carrera, que potser no hi havien pensat mai. Ja sabem que la Marina va estudiar biològiques, no veterinària, però després va fer el doctorat en veterinària. Realment la funció de veterinari té més, et sembla, tu que ja estàs treballant a la universitat en aquests temes, es coneix més, té més interès pel jovent, hi ha hagut alguna avalanxa des de que s'ha fet aquesta sèrie a la tele?
Bé, en veterinària és una facultat que sempre està bastant plena perquè només n'hi ha en tot Catalunya. Llavors, sempre tenen estudiants i més són estudiants de bon nivell perquè la nota que es necessita és alta. El que passa que potser jo crec que veterinari era un ofici que estava molt emmarcat a la clínica de petits animals, però dins d'aquest ofici hi ha moltes especialitzacions i aquesta sèrie va ajudar a conèixer tots els camps que pot arribar a treballar un veterinari i totes les innovacions que s'han arribat a fer en el món de la sanitat animal, que fins ara la gent tenia un gos, tenia un gat i ho portava al veterinari per poca cosa més. I inclús ara, a la mateixa facultat de veterinària, hi ha un hospital clínic d'animals, on es poden ingressar els animals, se'ls opera, se'ls fa radiografia, se'ls fa tot el que convingui.
Sí, sí, però descomptat, això no ho coneixíem i veterinaris ho va divulgar i veiem com gent que té mascotes ben exòtiques, no?
I
malalties, bueno, que els operaven igual que si fossin persones i que poden
ingressar comptant mai. Sí, hi ha dentista, mai, eh? Hi ha oftalmòleg, hi ha de tot.
Tots hi vam aprendre moltíssim, eh? I ja anem acabant el programa aquest del diumenge dedicat a ciència a l'abast de tothom i ens agradaria també que la Marina, doncs, que ha fet tot un cicle d'estudis important i arribar a doctorat i és molt jove, a més fent estades als Estats Units i a Alemanya, doncs hi ha gent que ens escolta que són, ara estan a l'època doncs, de triar una carrera o d'anar-se a la universitat o de seguir estudiant. A veure, el camp de la investigació és maco, anima'ls una miqueta.
Aviam, t'ha d'agradar, a mi m'agrada molt,
sí,
i el que passa que és un esforç perquè quan tens 23 anys que acabes d'estudiar és continuar estudiant. La majoria de gent es posa a treballar i tu et poses a investigar. Per tant, t'ha d'agradar continuar fent-ho. El que passa que jo considero que si la gent ho ha de fer, o inclús només estudiar la carrera universitària, ha estat de tal manera saturat el món laboral que la gent el que ha de fer és especialitzar-se o inclús buscar coses que l'altra gent no faci. Anant a fora, fent pràctiques a empreses, ni que sigui sense cobrar, perquè normalment el que et passa és això, però vull dir, a la llarga el que es busca és gent que tingui un currículum amb experiència. Que tingui un bon currículum, evidentment, però no és el més important. Jo crec que busquen gent que se sàpiga espavilar una mica.
Sí, sí, no, i és en veritat que això que dius, la formació avui dia ha de ser contínua, si fas, per descomptat, estàs en un camp d'investigació molt més, però si no també, per tant, hi ha la gent que ens escolta, pensi que la formació serà durant tota la vida, igual si està en una empresa que estem en una de treball, no? Els aconteixements, doncs, evolucionen molt ràpidament, això que dèiem de la societat aquesta de la informàtica i del coneixement va a una velocitat molt ràpida i doncs, hem d'estar pendents de les últimes coses si volem estar una mica en avantguarda d'aquests temes, no? I per tant sí que val la pena animar la gent a que s'esforci doncs, quan és l'època d'estudiar, quan acabi que es posi a treballar amb el que sigui, el que deies, igual pot ser...
Hi ha molta competència.
Molta competència, de becari, preparar-se, fer un bon currículum i llavors sí que pots acabar situant-se. I també la Mariana deia una cosa molt important, val la pena especialitzar-se en algun camp, per tant fer-se un camí en algun lloc on d'altres no hi ha arribat tothom, no? Perquè si fem el comú que fan tots, doncs això hi ha això, molta competència, molta gent que ho fa. En canvi, si busquem un terme on poca gent hi hagi arribat, o hagi fet, o hagi estudiat, allò és valorat, i com que avui dia doncs, un o altre ho necessita, per descomptat tens més possibilitats de sortir-ne airós, no? Bé, amics de la Veu de Navàs, fins aquí el programa d'avui, doncs, Ciència a l'abast de tothom. Avui ho hem titulat Volem saber-ne més. Hem compartit aquesta mitja hora del diumenge amb la Marina Sibila, que ens ha agradat molt estar amb ella, és una investigadora doncs, diguem, del món dels animals a Bellaterra i és del nostre poble. Ja veieu, també a Navàs tenim gent que es dedica a la investigació, no ella sola, però ella és una i doncs, des de fa un cert temps. D'aquí un mes ens tornem a retrobar amb un nou programa. Gràcies, Marina, i molt bon dia a tothom.
A vosaltres. One love, one shot, is all we ever got. Girl, you got me started, no, I'm not gonna stop. Now slide alongside, yeah, baby, that's right. I'm gonna show you the time of your life. Oh, pretty girl, come and dance with me. Move that naughty body, come close to me. Now slide alongside, yeah, baby, that's right. I'm gonna show you the time of your life. This is it, love, it's what dreams are made of. But it's still up to us to feel the rush. To pursue all the things only gods can touch. I went and beat the odds with a royal flush to fall. I gave my all, but it wasn't enough. I'm never giving up, I found life's a gift, you gotta live it up. And life is too short for war. What can I say to show there's more? With people slamming doors in my face and what for? That ain't the way the game plays. By making the same mistake day after day. I gotta slide, run, get away, a smile on my face. It's a sunny day, girls and drinks and more drinks come to think. For such a big place, it's a small world. For such a race, I still got faith, and anything goes, still I got to say, life has its ups and downs, but I love it anyway. One love, one shot, is all we ever got, girl you got me started, now I'm not